del matí. Bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El grup cristià independent organitza a la Bisbal una xerrada sota el títol La família tradicional en perill d'extinció. Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, la paraula extinció té quatre significats. Llegeixo. Acció d'extingir o d'extingir-se, l'efecte. Cessació dels efectes d'un acte o d'una relació de naturalesa jurídica. Disminució de la intensitat de la llum d'un estel quan aquesta és absorbida i difosa per la pols interestel·lar o per l'atmosfera terrestre. I l'última, desaparició d'una espècie o d'un tàxon que presenta una línia evolutiva determinada. Així doncs, del nom d'aquesta xerrada, podem concloure que en la seva opinió el concepte de família podria desaparèixer. Però tornem al diccionari i busquem la paraula família. I diu, conjunt de persones que viuen en una casa, conjunt de persones unides per estret parentiu, especialment el pare, la mare i els fills. Conjunt de totes les persones passades i presents descendents d'un progenitor comú. Conjunt d'infants nascuts d'un matrimoni. Infant nascut d'un matrimoni. Grup d'éssers que tenen un origen comú, una condició comuna, etc, etc, i així fins a 10 definicions. Com que és evident que sota aquestes 10 definicions hi podríem trobar el 90% de les cases del país, hem de concloure que la singularitat de la trobada en la paraula rau en la paraula tradicional. Així que, segons els cristians independents, el que podria desaparèixer és la tradició. Ara bé, segons el moment històric en el que ho situem, la família tradicional pot tenir moltes maneres. Per exemple, fem com el segle XV, en què la família es trobava a partir de l'obligació de les dones de contraure matrimoni a partir d'interessos econòmics? O el model bo és el de la tradició de la xaria islàmica, que, per exemple, permet matar una dona per lapidació si aquesta és violada? O agafem aquest model, la bona família tradicional, la de l'Espanya de la postguerra, amb la dona fent les feines de casa i cuidant els nens mentre l'home treballa per portar un plat a taula? O la bona família tradicional és la del segle XXI, on el model familiar és divers i plural i posa per davant l'efecte entre les persones per sobre de les etiquetes i els rols de gènere. En fi, amics del grup cristià independent, estem molt a favor de la vostra xerrada, però valdria la pena saber en quin període emmarqueu el concepte tradicional per saber si parlem del segle XXI o si parlem del segle XV. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí amb en Miquel 40.
I també amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia. La jornada s'aixeca amb nuvolades que aniran creixent amb el pas de les hores i que a la tarda ens donaran precipitació des de mitja tarda i fins la matinada del dimecres. Vent que anirà fluixant d'intensitat i temperatures que es mantenen força similars a les d'ahir, amb 15 graus de màxima i 4 de mínima. Dimecres, dia encara força ennuvolat, i dijous una petita treva, amb un dia bàsicament assolellat.
Gràcies, Martí. Ara, com sempre, fem el repàs a les temperatures, i és que avui a casa nostra la temperatura és de 6 graus positius. La trobem a Torroella, la trobem a Santa Cristina, la trobem a Sant Feliu de Guíxols, a la Bisbal, la trobem a Monells, la trobem a Platja d'Aro o la trobem a Palafrugell. 6 graus positius, per tant, dèiem, en aquests moments, al Baix Empordà. Són les 8 del matí, gairebé 4 minuts. I el Supermatí, com sempre, com cada dia, el que fem és repassar la informació més pròxima, just començant el programa. El resum a l'actualitat de la comarca, com cada dia, amb en Toni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
El procés per la direcció del Servei de Biblioteques de Catalunya no està tancat encara, Toni.
Bon dia. Aquesta és la resposta de la Conselleria de Cultura davant la polèmica que s'ha generat per la resolució del concurs per a la plaça de cap del servei. L'exdirectora de la Biblioteca de Palafrugell, Carme Fenoll, ha ocupat el càrrec els darrers 5 anys de forma interina. En perdre el concurs per mig punt, ha rebut una allau de suports de l'àmbit del llibre i la cultura.
Ara s'ha obert el període d'al·legacions i Fenoll demanarà que es revisi. Després el tribunal resoldrà i farà una proposta definitiva. Els darrers dies, representants i membres del món de les biblioteques, el llibre i la cultura del país han mostrat la seva sorpresa i han donat suport a Carme Fenoll per la tasca duta a terme durant aquests 5 anys. En una entrevista a Ràdio Capital, l'encara cap del servei s'ha mostrat impactada per aquest suport i ha insistit que encara li queden molts projectes pendents.
Jo penso que no hi ha un projecte Carme Fenoll, sinó un projecte amb la Carme Fenoy, val? És a dir, estic intentant representar i donar veu a moltíssimes col·legues que corren molt l'estratègia cultural dels seus pobles, dels seus barris, i que normalment són invisibles. Aleshores he intentat donar més eines, donar un ventall més de possibilitats perquè la seva tasca, doncs, tingui més ressò, tingui més enllaços, més connexions amb altres polítiques culturals, més visibilitat.
Al capdavant del Servei de Biblioteques de Catalunya, Fenoll ha impulsat diverses iniciatives per posar en valor la professió i per teixir complicitats amb altres àmbits. Entre altres projectes, autors de capçalera, biblioteques amb DO, bibliowikis, llegir al teatre, Arteca o el celebrat any de les biblioteques.
Les 8 del matí, 5 minuts, restablerta la normalitat del subministrament elèctric a Torroella.
A darrera hora d'aquest dilluns s'ha restablert el subministrament elèctric a Torroella de Montgrí després d'una jornada en què el vent havia tingut conseqüències.
Al voltant del migdia, les ratxes de vent van fer caure dues torres elèctriques a la urbanització La Torre Vella. Això havia deixat sense llum uns 300 abonats. A darrera hora del vespre es va poder restablir el servei amb normalitat.
Comença la veda de la flota d'arrossegament.
La flota d'arrossegament de les comarques gironines ha començat l'aturada biològica que s'allargarà fins a principis de març. Aquestes embarcacions se sumen a la veda de la flota afectada pel pla de gestió de la gamba, que ja va començar fa un mes. A partir del 9 de març ja sortiran altre cop a feinejar.
La veda és una mesura necessària perquè els caladors reposin i per afavorir la reproducció de les espècies. A llarg termini, l'objectiu és aconseguir que la pesca sigui una pràctica més sostenible. Ho explica el patró major de la cofradia de Palamós, Antoni Albalat.
Si som capaços de seguir sent viables o rendibles com a empreses, pescant menys, crec que és el principi de la sostenibilitat. Hem de plantejar o ens plantegem aquí a Palamós que han de ser rentables, poder seguir sent pescadors d'una manera digna, però també sense malmetre massa els recursos.
L'aturada biològica afecta el desenvolupament de la subhasta del peix, que disminueix notablement l'activitat. A més, enguany l'Estat ha determinat que tota la flota d'arrossegament faci la veda durant el mateix mes. A les comarques gironines es concentra el Port de la Selva, Llançà, Roses, Palamós i Blanes. Es preveu que en aquest mes l'aturada es noti també a les peixateries, on hi haurà menys peix local.
El pressupost de Verges prioritza el nou pla urbanístic.
El ple de Verges ha donat llum verda al pressupost pel 2017. Els comptes preveuen una partida de 20.000 euros pels estudis i treballs previs a la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM.
Aquest POUM substituirà les normes subsidiàries vigents des de 1987. El pressupost ha tirat endavant amb els vots del govern de Junts Fem Poble CUP, l'abstenció del PDeCAT i el vot en contra d'Esquerra Republicana. Amb tot, els grups coincideixen que cal un nou POUM i que cal buscar el consens per tirar-lo endavant. El govern de Verges vol comptar amb l'opinió dels vergelitans i per això impulsarà diferents fases de participació. Es preveu que el pla urbanístic sigui una realitat en el període de 3 o 4 anys.
Són les 8 del matí, 8 minuts, acabem. Més de 350 alumnes s'inscriuen als tallers de l'IPEB, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
Els tallers escolars que organitza l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell han aplegat més de 350 escolars entre octubre i gener. Són alumnes de tercer i quart de primària de diverses escoles de la vila.
Els tallers del curs 2016-2017 desenvolupats fins ara són Fem el turista i Alquimistes de la cuina, que s'han dut a terme al Centre d'Interpretació de la Gastronomia de Palafrugell. Fem el turista és un taller per abordar el fenomen del turisme, què aporta i què ofereix el municipi. Hi ha participat 182 alumnes de 3 escoles. De la seva banda, el taller Alquimistes de la Cuina repassava l'evolució de la gastronomia al llarg de la història i és un taller olfactiu i manipulador on els alumnes descobreixen els secrets de la cuina. Hi han participat 4 escoles amb 176 alumnes.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara mateix passen 9 minuts de les 8. I al Supermatí obrim el focus informatiu, el resum informatiu del dia. Segueix tot repassant l'actualitat de la resta de Catalunya, Espanya i el món amb en Dani Cortés.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Avui continua el judici pel procés participatiu del 9 de novembre. Dani, bon dia.
Bon dia. Avui intervenen 15 funcionaris que van participar a la consulta del 2014. El coordinador de l'operatiu de la consulta, Joan Canyada, o l'exdirector gerent del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, Jordi Escalé, són alguns dels que declararan com a testimonis. També està citada a declarar una de les directores d'institut que es va negar a obrir les portes per la consulta. Ahir l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau es van donar un bany de masses a l'entrada del jutjat. Unes 40.000 persones els van acompanyar des de ben d'hora al matí. També van rebre suports polítics del món independentista i també de l'esquerra alternativa. Tant l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, es van solidaritzar amb Artur Mas. L'expresident va assumir tota la responsabilitat d'haver organitzat el 9-N i va exculpar Joana Ortega i Irene Rigau. Ara bé, assegura que no va fer res d'il·legal i que tota l'organització estava en mans dels voluntaris.
I mentre tot això passava, l'oposició carrega contra els independentistes.
Inés Arrimadas, de Ciutadans, insta Artur Mas a ser valent i assumir que va cometre un delicte de desobediència. Per la seva banda, Xavier García Albiol, del Partit Popular, va titllar de numeret la concentració a les portes del Tribunal Superior de Justícia. És el mateix que va dir el ministre de Justícia del govern espanyol, Rafael Català.
El organizar, el promover, el pedir a los funcionarios que acompañen a esas personas ante los tribunales, yo creo que es lo que está fuera de sitio. Todos querer instrumentar, querer, no sé si generar alguna presión o alguna coacción ante los tribunales, es lo que es impropio.
El govern espanyol assegura que seguirà oferint ajuda als catalans tot i les actuacions de la Generalitat.
Les 8 del matí i 11 minuts, el ministre d'Energia avisa que ens haurem d'acostumar a l'augment del preu de la llum.
El ministre d'Energia, Álvaro Nadal, adverteix als ciutadans que s'hauran d'anar acostumant que el preu de la llum es dispararà en alguns moments i ha criticat les polítiques energètiques dels socialistes. Nadal creu que l'aposta del PSOE per les renovables es va fer de manera precipitada i a un cost massa elevat. Ara diu que se'n paguen les conseqüències.
Sí, suposo que en el país del sol és contradictori que es posin plaques solars. Té tota la raó aquest ministre que no sabem ni d'on ha sortit. Les 8 del matí i 12 minuts, esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí a Ràdio Capital.
Donald Trump reclama als seus socis de l'OTAN que aportin més diners.
Durant la campanya electoral, el president dels Estats Units va arribar a titllar d'obsoleta l'OTAN. Ara assegura que dona ple suport a l'aliança transatlàntica, però continua pensant que els Estats Units hi fan una aportació massa gran. Per això creu que els països integrants han de pagar de manera més justa i proporcionada. Trump participarà a finals de maig a la primera cimera de l'OTAN des que és president.
Valdria la pena també analitzar quins són els beneficis per la indústria armamentística nord-americana que en treu pel fet de pertànyer a l'OTAN. El president del Parlament britànic no vol que Donald Trump, parlant de la bèstia, hi faci un discurs.
El president és John Bercow, és conservador, i tots els laboristes l'han aplaudit quan ha dit que Trump no té dret a pronunciar un discurs a Westminster. Assegura que és un dret que s'ha de guanyar. Bercow s'oposa al racisme i al sexisme que creu que implica el discurs del president dels Estats Units.
Seguim, el candidat republicà a les eleccions franceses demana perdó.
François Fillon s'ha disculpat després de dies d'escàndol per haver donat feina a la seva dona com a assessora seva a l'Assemblea Francesa. La premsa assegura que hauria cobrat centenars de milers d'euros per una feina fictícia. Ara Fillon demana perdó, sí, però com que la pràctica que va fer era legal, no es retira de la cursa presidencial.
I acabem. Israel legalitza 4.000 habitatges de colons a terres palestines.
Sí, és una operació que han denunciat les Nacions Unides i que també havia censurat l'administració de Barack Obama. És un projecte pel qual es legalitzen habitatges de colons israelians a terres que són propietats dels palestins. D'aquesta manera, aquesta zona passarà a estar controlada per la jurisdicció israeliana i no per l'administració militar. Israel ha vist l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca com una oportunitat per impulsar el projecte.
Gràcies, Dani. Ara falta un minut perquè sigui un quart de nou.
Supermatí. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8 i 14, temps per l'agenda. Ahir en David Parreño feia una observació, deia, al Baix Empordà hi passen coses, però tampoc n'hi passen tantes. Però les que passen, nosaltres les recollim i les repassem en aquesta agenda que, com cada dia, porta en David Parreño.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
El Parany, una nova obra de teatre amateur a Palafrugell.
L'aula de teatre de Palafrugell estrena aquesta setmana l'obra El Parany. Dirigida per Dani Rebollo, l'obra s'ambienta als anys 50 i comença a partir de l'assassinat del propietari d'una casa de camp de França. Es podrà veure en tres ocasions, aquest divendres i dissabte a les 10 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda.
Santa Cristina destaca el paper de la dona en el món del còmic.
La Biblioteca de Santa Cristina acull una exposició que, amb el títol de Les dones al còmic, vol donar visibilitat al paper que han tingut les dones en el còmic i com han estat infrarrepresentades. Es podrà veure fins al 22 de febrer a l'entrada de la biblioteca. També a Torroella s'inaugurarà una nova exposició. La Capella de Sant Antoni acollirà a partir d'aquest divendres una exposició de pintures de Maria Rosa Jofre.
I no ens movem de Palafrugell perquè avui podeu trobar una xerrada sobre economia aquest mateix vespre.
El Centre Municipal de Palafrugell Frugell organitza novament una xerrada sobre economia del cicle al 7 a les 7 i efectivament es farà avui a les 7 del vespre. Avui parlaran sobre la banca des de la macroeconomia fins a la vida diària amb Joan Deulofeu, màster en banca i borsa.
Moltes gràcies, David Parreño. Un quart i un minut de nou.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Supermatí. El programa que desperta l'Empordà.
És un quart i gairebé dos minuts de nou del matí. Manel Sant Romà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Manel Sant Romà és el director del Consorci Administració Oberta de Catalunya. Volem parlar amb ell sobre una de les coses que fem servir més als ciutadans, però que moltes vegades no sabem pràcticament ni d'on surt. Abans, però, fem una radiografia de la qüestió amb en David Parreño.
Doncs sí, Miquel, la setmana passada explicàvem que el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya ha premiat els ajuntaments de Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols com un dels consistoris catalans destacats en l'implementació i ús de l'administració electrònica. El guardó el reben dins de la categoria d'ajuntaments de municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants. El Consorci és un ens que promou la digitalització de l'administració pública catalana.
Bé, senyor Sant Romà, el titular ja el tenim, ja sabem què fa el Consorci i qui és, però expliqui'ns amb una mica més de detall què és el Consorci per l'Administració Oberta de Catalunya.
Sí, miri, això és una iniciativa de fa més de 15 anys, de fet va néixer el 2001, i és una iniciativa que existeix en molts pocs llocs del món. La idea és, quan se parla de l'administració, en realitat tots sabem que a l'administració n'hi ha moltes administracions. Exacte. I cada una ens complica la vida de la seva manera, no? Uh-huh. La idea de l'Administració Oberta a Catalunya és posar-se d'acord totes les administracions catalanes per fer la vida més senzilla a les persones, als administrats, és a dir, als ciutadans, és a dir, a les persones, i a base de crear eines que moltes vegades els ciutadans no veuen i que fan que la relació entre les administracions sigui més ràpida, i això fa que al ciutadà les coses li siguin més senzilles o a vegades que no calgui ni fer-les. Coses que potser havíem de fer fa 10 anys, ara ja no cal fer-les, i per tant la idea de simplificació, de posar-se d'acord les administracions per simplificar la vida dels ciutadans, això és el perquè de l'Administració Oberta de Catalunya.
Posi'm un exemple de quines són algunes d'aquestes eines de les que vostè parla.
Sí, ja dic, potser el millor, nosaltres sempre diem, jo vaig estar, he tornat ara fa un any a la OOC, que en diem, l'Administració Oberta de Catalunya, i quan vam començar, jo també hi era fa 15 anys, i aleshores ja vam establir a casa nostra la idea de que el millor tràmit és el que no s'ha de fer.
Sí, és bona aquesta.
l'administració ens mareja amb tràmits, eh? Ningú va a una botiga a fer un tràmit. En una botiga un va a comprar coses, paga i compra, no? Amb l'administració hauria de ser el mateix. Nosaltres paguem els nostres impostos i rebem serveis. Per tant, com que de fet ja pagar ja hem pagat, el que hauríem de fer és rebre els serveis sense que ens diguessin porti'm això, porti'm allò, justifiqui'm que això, justifiqui'm que allò, perquè la major part de les vegades aquestes coses ja les sap l'administració. El famós certificat, no? Porti'm sí. Un certificat de no sé què. Escolti, per què no el sol busca vostè? Que són vostès els que ho saben, no? Mm. Aquests són els exemples més clars. És a dir, el tràmit que no cal fer, allò que abans calia fer per treure's, què sé jo, l'autorització, o sigui, per treure's la gratuïtat d'una targeta de transport, doncs s'havia de justificar que ingressaves menys que no sé què, o que tenies tres fills. Doncs la idea és, escolti'm, jo vull aquesta targeta.
Sí, ningú millor que l'administració per tenir aquesta dada, està clar.
Vostès ho saben, jo els autoritzo que s'ho mirin i donin la targeta. No?
No sé si Santi Vidal hi tindria alguna cosa a dir respecte a aquesta informació, eh?
Evidentment, aquí...
Deixi'm fer-li la broma, eh? No.
Sí, no, ja, al contrari, crec que és molt pertinent. Aquí el que es tracta és d'un escrupulós, com no pot ser d'altra manera, respecte per la privacitat i per la seguretat de les dades. Per tant, sempre totes aquestes coses han de ser a petició i o autorització del ciutadà. És a dir, nosaltres podem fer tota la proactivitat del món, suggerir-li al ciutadà que pot fer això, però és el ciutadà el que ens ha d'autoritzar. L'experiència ens diu que en el 90% dels casos el ciutadà autoritza, com tal no el mereixin, el ciutadà autoritza a que l'administració consulti dades d'altra administració estrictament per prestar-li el servei, evidentment. Sí. Pensem que dintre de la... Quan es va crear l'Administració Oberta de Catalunya, es va crear també l'Agència Catalana de Protecció de Dades, que la seva feina és precisament aquesta, fer de policia de les dades, no? Uh-huh. És a dir, assegurar-se'n que les dades només l'administració les fa servir per aquelles coses que el ciutadà autoritza, o bé que afavoreixen el ciutadà. Per tant, aquí no hi ha vitalisme, diguem-ne.
Escolti, i en quin nivell de, diguem-ne, de desenvolupament es troba aquest servei d'administració oberta? Perquè encara hi ha molts tràmits que s'han de fer de manera presencial i que requereixen molts certificats i molta documentació. Encara és molt farragós fer determinades gestions, per tant, queda molt per fer. Què és el que queda per fer?
Sense anar més lluny, jo l'altre dia, fa pràcticament des del començament de l'administració oberta, vam posar en marxa el servei que en dèiem de canvi de domicili. Canvi de domicili vol dir jo un canvi de domicili, una vegada, o les vegades que siguin, però un canvi de domicili, li comunico a l'administració que m'he canviat de domicili i que se n'enterin totes les administracions pel que faci falta, i que no cada vegada que tracto amb una administració diferent no li hagi de justificar jo que m'he empadronat en un altre lloc. Bé, això teòricament fa més de 10 anys que està funcionant. A la pràctica, jo l'altre dia vaig anar a renovar-me el carnet d'identitat, uh-huh. I amb el carnet d'identitat avui en dia no has de portar res excepte si t'has canviat de domicili, que has de portar un certificat de padró. Això no hauria de ser així, perquè nosaltres, aquest és un tràmit que es fa amb la policia espanyola, amb la policia nacional, i nosaltres comuniquem a la policia el canvi de domicili del ciutadà. Depèn dels comissaris de cada comissaria, hi ha llocs que sí, hi ha llocs que no. Què vull dir amb això? Vull dir que la tecnologia pràcticament ja la tenim tota, hi ha molts serveis que estan implantats, però que moltes vegades és un problema de procediment.
És un problema de la mateixa administració, que determinades administracions no admeten evolucionar-ho més.
Que un senyor o una senyora, com diuen els castellans, hacen de su capa un sayo, i diuen no, aquí això no s'aplica. Per tant, estem en aquests moments, estem més davant d'una fase o un problema o una fase de que això vagi calant en la cultura i en els procediments dels treballadors públics, que no pas de la tecnologia en si mateixa, que pràcticament, no diria que la tenim tota, però que estem molt avançats. Falta molt per fer, però aquest molt per fer és una feina molt de rebotiga, de procediment, més que de tecnologia. De tota manera, l'Administració Oberta de Catalunya, la nostra feina també és aquesta, és a dir, no és allò que diguem, no, és que això està fet. Per tant, en aquest moment, per dir d'alguna forma, necessitem més més consultors que informàtics, que necessitem d'informàtics també, yeah. Però necessitem més gent que trepitgi les oficines de l'administració, que trepitgi les rebotigues de l'administració i que vagi extenent aquesta cultura. Aquí l'objectiu final és que el ciutadà no hagi de patir, no se n'enteri, i que cada vegada el mereixem menys.
Escolti, parlem del ciutadà, perquè moltes vegades em fa la sensació que les administracions, de la mateixa manera que diem que falten encara molts graus d'implementació, podem dir també que hi ha molts tràmits que ja fa temps que són factibles de fer per internet, a través de la xarxa, però que en canvi hi ha molta gent que desconeix tota aquesta possibilitat operativa, especialment les persones més grans. Com s'ha de fer perquè la gent sigui conscient que aquella visita a l'Ajuntament potser no cal que la faci?
Bé, és una molt bona pregunta. Aquest és un dels temes per nosaltres clau, per la l'administració oberta. Hem d'emplear més recursos en comunicar, més recursos en propagar la informació, perquè moltes vegades no hi ha el propi ciutadà, sinó que fins i tot administracions petites, petits ajuntaments, amb els quals nosaltres treballem molt colze a colze, però no tenen les eines personals de gent com per fer arribar als ciutadans a dir, escolti, que això no cal que vagi a Barcelona, o no cal que ho pots fer des de casa, o ho pots fer aquí al propi ajuntament. La idea és que la simplificació arribi al màxim, que cada lloc de l'administració s'hi pugui fer el màxim de coses de qualsevol administració. Que pràcticament, si hi ha un ajuntament, no calgui anar moltes vegades a un local de la Generalitat o de l'Administració Central de l'Estat. És una feina molt també per part nostra, que encara diríem que queda per fer, que l'estem fent, però que queda molta feina per fer, d'arribar al ciutadà amb informació i amb atenció i amb simplificació. Jo li donaré una dada per l'optimisme, perquè...
Ep, sembla que hem perdut la comunicació.
Ara són més grans...
Ara, disculpi, és que s'ha tallat la comunicació fa un moment. Deia, li donaré una dada per l'optimisme.
Sí, la dada per l'optimisme és el que estem estalviant. El pressupost que tenim nosaltres a l'Administració Oberta de Catalunya són 10 milions d'euros l'any, la nostra organització. Uh-huh. Doncs bé, l'any 2015, del 2016 no tenim dades, perquè encara les estem treballant, però el 2015 vam suposar un estalvi de 150 milions d'euros per les administracions catalanes i pels ciutadans. Què vol dir això? Temps que ha calgut de fer, un tràmit, paper que no ha calgut gastar, temps de ciutadà, temps de funcionari. Per tant, per cada euro que invertim en aquesta idea de col·laborar per simplificar, estalviem 15 euros. Mm-hmm. L'any passat tenim idea de que això ha pujat a 200 milions d'euros. Per tant, el que en quant a simplificació, en quant a estalvi, estem allí ja. Ens falta ara arribar realment a desaparèixer més, a que l'administració sigui menys feixuga, a que la simplificació sigui més gran, a que el ciutadà percebi que qualsevol lloc de l'administració és un lloc on el poden ajudar i que la feina burocràtica, aquesta idea de que l'administració és una cosa feixuga, doncs cada vegada va sent menor. Sí, hi ha molta feina per fer, però el camí, jo dic, la tecnologia ens ajuda. Cada vegada ja, avui en dia el telèfon mòbil és ja pràcticament un estri com les claus de la cartera, sí, que els porta gairebé tothom. I això ajuda moltíssim també a introduir aquesta cultura de la simplificació.
Senyor Sant Romà, no sé si ara li faig més una mala passada que una altra cosa. Recentment s'ha premiat els ajuntaments de Santa Cristina d'Aro, de Palafrugell, de Sant Feliu de Guíxols, per citar-ne alguns, del Baix Empordà, que és la comarca a la qual nosaltres ens atenem. No sé si em podria destacar quines són les característiques que els han fet mereixedors d'aquest reconeixement. En aquests casos concrets, que no sé si els té en ment, lògicament.
Miri, la veritat és que ha sigut, si em permet l'expressió, ha sigut un premi molt fred. Molt fred, què vol dir? Nosaltres tenim la informació sobre l'ús que en fa cada ajuntament, cada administració, pensi que a Catalunya hi ha uns, hi ha uns 950 ajuntaments, uh-huh, i en total, entre departaments de la Generalitat, empreses públiques, ajuntaments, consells, etc., hi ha uns 2.000 ens administratius. Nosaltres tenim informació, els nostres ordinadors, tenen informació de les transaccions que es fan en cada un d'aquests ens, de com s'empleen aquestes transaccions, de quant de temps s'estalvia, etc. I aleshores fem uns càlculs, uns algoritmes que intentem, de la forma més objectiva, crear un rànquing d'utilització. Uh-huh. I el resultat final de tot això és Sant Feliu de Guíxols, és un rànquing on surten aquests municipis com els més destacats de Catalunya. Per tant, no li podria dir ara exactament una cosa concreta, sinó que és un tot plegat. És a dir,
és una qüestió estrictament tècnica, per entendre'ns.
Treuen bona nota amb tot, m'entén? No és un examen d'una sola cosa. I a veure qui és el que fa més tràmit. No. És tot... Tenim, em sembla que són, si no recordo malament, són 27, per entendre'ns, 27 assignatures, 27 paràmetres, 27 índexs, que calculem que calculen els nostres ordinadors, evidentment, per cada ajuntament i per cada organització de l'administració, i al final surt un rànquing. I per tant, guanya qui guanya.
Està clar.
I llavors jo li podria mirar si li interessés.
No, tranquil.
Digui, però li puc assegurar que aquests municipis...
Ens en fem a la idea que el resultat surt a partir de l'eficiència en el número de...
Correcte,
de la relació
correcte.
Entre l'eficiència i el número
correcte.
De gestions que es fan.
I és possible que potser doncs, em digui, home, però doncs, jo vaig anar l'altre dia per dir alguna cosa, Santa Cristina d'Aro, i no sé què va passar. És possible, però... que en aquella assignatura concreta no trenqui bona nota, però segur que en treu de molt bona en altres àmbits, perquè la veritat és que el tema de l'administració és molt complex, perquè evidentment nosaltres, pensi que de promits un ciutadà, de promits a Catalunya, un ciutadà només fa un tràmit a l'any, de promits.
Carai.
O sigui, estem parlant de molt poca cosa,
sí.
Però quan el fa...
Sí, estava pensant que potser més que facilitar els tràmits, que també, lògicament, sí. i reduir la necessitat de tramitació administrativa, potser hi haurà d'haver algun moment en què algú es replantegi facilitar o reduir l'administració en si mateixa.
Totalment d'acord.
Aquesta famosa finestreta única, eh?
Totalment d'acord. Nosaltres ens estem plantejant en aquests moments el que en diem la digitalització de l'administració, que no és... Fins ara parlàvem d'administració electrònica. Administració electrònica...
Sembla que hem tornat a perdre...
Donar-li una capa d'electrònica a l'antiga administració, no? Era en lloc de fer-ho en paper, fer-ho amb ordinador. Però no és això. Digitalitzar l'administració és una altra cosa. Digitalitzar l'administració és eliminar tot allò que és superflu, és unir allò que no tenia sentit que estigués desunit, i, per tant, al final, doncs anar eliminant... fins i tot complexitat i, per què no, eliminar administracions.
Potser una mica és seguir l'estela sense sí. voler establir la comparació directa, però potser seguir l'estela una mica del que han fet les entitats bancàries, no? Que ha arribat un punt en el que fins i tot es fan prescindibles les oficines.
És el millor exemple, jo crec que ho ha captat perfectament. Moltes vegades jo li dic a la meva gent, ens hem de fixar en els bancs, és a dir... ho hem vist canviar.
Ja ho sap, no?, que demà tindrà una manifestació de funcionaris davant de la seu de...
Miri, jo soc funcionari també i la veritat és que tinc molt clar que a mi els diners me'ls paga el contribuent, entre els quals m'acompto també, que jo també contribueixo. I per tant, escolti, no tinc cap sentit corporativista. També li dic una cosa, he treballat en molts àmbits, en l'empresa privada, en l'administració, i també a la universitat, i la major part dels treballadors de l'administració pública són gent molt preparada, molt entregada, i que fan més hores que un rellotge, vull dir, allò, la idea del funcionari que a les 3 de la tarda deixa caure el bolígraf, prometi que li digui que ha passat a la història. Dit això, jo no tinc cap sentit corporativista i crec que no l'hem de tenir, i els bancs evidentment han reduït oficines, però també han reconvertit a molta gent, i el caixer que estava allà darrere amb uns banquitos literalment comptant diners, avui en dia està sentat en una taula aconsellant-li què pot fer millor amb els seus diners. Per tant, hem de canviar també el funcionari de Manguitos pel funcionari amic del ciutadà, que li aconsella doncs aquella subvenció que no sabia que podia tenir, o que li explica doncs aquelles oportunitats que té el seu fill, o etcètera, m'entén? Per tant, hem de canviar el xip. I jo crec que, de fet, la setmana passada vam fer un congrés aquí a Barcelona i jo sempre vaig dir que l'assistència era... La gent que hi va assistir, que eren funcionaris, era el millor del congrés, perquè hi havia molta gent jove, molta gent molt motivada, i la idea aquesta del funcionari corporativista també ha passat a la història. Per tant, no crec que tingui cap manifestació a la porta, sinó que el que tindré seran molts companys aplaudint amb les orelles, que diu, i dient que ja era hora de que parléssim de passar-nos-ho bé fent la feina, d'eliminar complicacions, de simplificar les coses, i de que en un món en què podem fer-ho gairebé tot amb el mòbil, doncs també les coses de l'administració, és a dir, de la gestió pública, doncs també s'han de poder fer amb el mòbil i també s'han de poder ser més simples.
Segurament el següent pas és, entronca una mica amb el que deia vostè, no? La necessitat de tenir ara menys informàtics i més consultors, deia, segurament el següent pas ara ja seria de que totes aquestes gestions que es poden fer a través, per exemple, dels portals dels ajuntaments, es faciliti molt més a l'hora de localitzar-les o de triar millor quina és la gestió més adequada per aquella cosa que jo estic necessitant, perquè moltes vegades també quan entrem en un web d'un ajuntament ens trobem amb un llistat interminable de tràmits que es poden fer sense tenir moltes vegades massa clar quin és exactament el tràmit
que
s'ha de fer.
Sí, perquè és el que li deia, que hem substituït el paper per l'ordinador, però al final ho fem igual, no? I el que han de fer les coses diferent. Jo a la meva gent li dic que hem d'anar més cap a TripAdvisor i cap a Facebook, cap a Paperassa i molt de rotllo, no? La cultura, o sigui, internet i la mobilitat, els mòbils també han canviat la mentalitat i la cultura de la gent. Els primers webs eren uns webs que hi havia moltíssima informació, ara es prima la simplicitat, no? Jo crec que aquí encara no hi hem arribat a l'administració i encara, doncs,
El menú aquell, descarrega't aquí el formulari, és tremendo.
Jo, diguem, el missatge que li dono és que nosaltres, des de l'Administració de Catalunya, intentem jugar en l'equip del ciutadà i en la visió de la gent del carrer, més que en la visió de l'administració. No és fàcil perquè, evidentment, també l'administració, a veure, siguem seriosos, ens hem d'assegurar dels drets de les persones i hem de ser, diguem-ne, curosos, seriosos, però això no necessàriament vol dir ser avorrits, feixucs, complicats, sinó que també hem de poder ser fàcils, senzills, o fins i tot inexistents, eh? L'insisteixo que el millor tràmit és el que no s'ha de fer.
Senyor Manel Sant Romà, director del Consorci Administració Oberta de Catalunya, volíem parlar amb vostè arran d'aquests reconeixements que han rebut alguns ajuntaments del Baix Empordà en matèria de gestió administrativa i de facilitació d'aquests tràmits, i volíem interessar-nos una mica per què hi ha al darrere d'aquests reconeixements. Per tant, gràcies per atendre la nostra trucada i
moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre interès.
Seguirem pendents del tema.
Esperem que la pròxima vegada que parlem les coses encara siguin més fàcils.
Esperem-ho. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, bon dia.
Ara passen 8 minuts de 8:45 del matí. Esteu escoltant el Supermantí, entrem al segon bloc del programa.
Amb les mans més buides, però amb la bona sort. Vinc caminant des de prou lluny, malversant estrofes, dit de tant orgull. Vull ser més ràpid que el vent i despullar-me entre les branques. Vull ser el que no he pogut fer i dibuixar-te sense mirar-te. Sona amb un ritme constant la pluja al meu davant, que cau desenfadada i a poc ens mulla.
vindrem quan faltis, que serem eterns. I esperar sentir dir-te un altre cop, que aquesta nit ens torni a sortir el sol. Vull ser més ràpid que el vent i despullar-me entre les branques. Vull ser el que no he pogut fer i dibuixar-te sense mirar.
Supermatí.
Bon dia, comencem la secció de tecnologia d'aquesta setmana parlant de BlaBlaCar, perquè el jutjat mercantil número 2 de Madrid ha desestimat finalment la demanda presentada contra BlaBlaCar per la Confederació Espanyola de Transport en Autobús, Confebus, en considerar que la plataforma no està sotmesa a la normativa que regula el transport per carretera. El jutge Andreu Sánchez Magre considera provat que BlaBlaCar realitza una activitat aliena a la regulada per la Llei d'Ordenació de Transport Terrestre, ja que posar en contacte a particulars amb més o menys requisits, amb un control de pagaments, amb una crítica de les persones intervinents sobre retards o sobre la qualitat d'altres serveis, no és una activitat subjecta a aquesta ordenació. La sentència no és definitiva i pot ser recorreguda davant l'Audiència Provincial de Madrid, que tornarà a examinar els arguments de la patronal del transport en autobús. En la seva demanda, Confebus sostenia que BlaBlaCar practica una competència deslleial. I el passat 22 de gener, un grup criminal va aconseguir prendre el control del sistema informàtic d'un hotel dels Alps. Va demanar pel rescat 2 bitcoins, al canvi actual una quantitat pròxima als 1.500 euros. El director de l'hotel va decidir fer-ho públic per crear alerta i que es prenguin mesures per impedir aquest tipus d'extorsions. L'amo de l'hotel va confessar que a l'estiu hi va haver un primer intent de hackeig i els va costar diversos milers d'euros restaurar i reforçar la infraestructura informàtica. Tampoc van tenir ajuda de les asseguradores per no contemplar-lo a la pòlissa. El cost d'una nit al centre alpí en temporada alta supera els 500 euros. També destaquem que els gegants tecnològics nord-americans han reaccionat amb força a les mesures implantades per Donald Trump contra els immigrants. En general, totes les companyies han mostrat crítiques i han mostrat el seu rebuig al veto de l'entrada de ciutadans musulmans als Estats Units. Potser qui més clarament ha mostrat el seu rebuig ha estat Alphabet, l'empresa sota la qual s'engloben les activitats de Google, que ha confirmat que crearan un fons de 4 milions de dòlars per donar suport a associacions d'immigrants. Airbnb també ha ofert ajuda directa. El seu CEO, Brian Chesky, ha demanat als seus empleats que s'oposin a aquestes mesures i que ajudin els afectats. A més, ha ofert a través de Twitter allotjament gratuït a afectats per les mesures de Trump. Entre altres empreses que també s'han mostrat molt contraris a les noves polítiques està, per exemple, Netflix. El seu CEO, Reed Hastings, ha assegurat que les mesures de Trump faran Amèrica menys segura a causa de l'odi i de la pèrdua d'aliats. Per la seva banda, Microsoft i Apple han parlat de forma bastant vaga sobre les mesures. Tim Cook, CEO d'Apple, assegura que la companyia ha elevat una protesta formal a la Casa Casablanca, mentre que des de Microsoft han assegurat que donaran suport als empleats afectats per aquestes noves mesures. Mark Zuckerberg, CEO i fundador de Facebook, s'ha mostrat preocupat, però ha ofert el seu suport a Trump per solucionar el problema dels immigrants indocumentats que arriben al país com els nens. En un post de Facebook també ha assegurat que haurien d'acollir sempre a refugiats i aquells que necessiten ajuda. Ben aviat, els selfies podrien servir per detectar tipus comuns de càncer de pell gràcies a la intel·ligència artificial. Segons un estudi publicat a la revista Nature, un grup de desenvolupadors liderat per Sebastian Tran, professor de Stanford i antic executiu a Google, ha aconseguit entrenar a una de les intel·ligències artificials de Google per reconèixer melanomes. Ho han aconseguit donant-los un munt de dades, en aquest cas fotografies, i deixant que agrupin els elements comuns. En total s'han fet servir 18 repositoris de fotografies open source i 129.450 imatges de melanomes. Gràcies a això, la intel·ligència artificial ha après a reconèixer els senyals més comuns com la inflamació o la decoloració de la pell. De convertir-se en una tecnologia fiable i estendre's més enllà del cercle acadèmic, aquesta eina podria convertir-se en una forma ràpida i de baix cost per identificar aquest tipus de càncer. I Apple començarà a muntar iPhones a la ciutat índia de Bangalore, el centre tecnològic del país, en els propers mesos per tal d'ampliar la seva presència en un dels mercats de smartphones de més creixement. Aquesta notícia reforça la idea que Apple vol entrar al mercat indi com una forma de pal·liar la baixada de vendes i la dura competència a la Xina, un dels seus majors mercats mundials fins al moment. Encara que precisament els fabricants xinesos tenen una gran presència a l'Índia, Apple sembla voler fer-se amb el segment de telèfons d'alta qualitat. Mentrestant, Samsung es planteja obrir una nova planta de manufactura als Estats Units i està avaluant noves necessitats d'inversió, cosa que, segons asseguren, respon a un millor tracte als seus usuaris. La informació ha estat celebrada pel mateix Donald Trump en el seu compte personal de Twitter. Apple també va anunciar fa unes setmanes que estava estudiant la possibilitat de traslladar part de la seva producció als Estats Units. I seguim parlant de Samsung perquè la companyia ha enviat invitacions per al Mobile World Congress 2017 de Barcelona, l'esdeveniment sobre telefonia mòbil més gran del món. A l'imatge promocional enviada es pot apreciar un nou mòbil, de manera que, contràriament al que s'havia pensat, s'hi anunciaran un nou dispositiu a la fira. Per una banda, s'ha confirmat que el Samsung Galaxy S8 es presentarà en algun moment del mes de març en el seu propi esdeveniment a Nova York. Així que el que presentin durant el Mobile World Congress serà un altre dispositiu, poder una nova tablet o un avançament del que serà el Samsung S8. Samsung ha tingut un final d'any molt dur per culpa del Nodegate, però els seus ingressos i beneficis no s'han vist del tot afectats, ja que han generat més de 7.000 milions d'euros en el passat trimestre. Acabem parlant de Microsoft perquè la publicació ZDNet assegura que Microsoft té gairebé a punt Windows 10 Cloud, una versió simplificada de Windows dissenyada al voltant de les aplicacions que es venen a la botiga del sistema operatiu i que funcionarà bé en ordinadors barats amb menys rendiment. Microsoft busca així fer amb el seu sistema operatiu el que Google ha fet amb Chrome OS, aconseguir que aquells que necessiten només un ordinador modest per treballar tinguin un entorn senzill i ràpid en el qual fer-ho sense necessitat de comprar-se un PC molt potent ni per sobre de 500 euros. Les vendes dels Chromebook han superat als Estats Units a les ordinadors d'Apple, el que demostra que l'interès per aquest tipus de producte és més alt que mai. I fins aquí la secció de tecnologia i oci digital d'aquesta setmana. Fins la propera.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lie.
you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your string. And even though you got good intentions, I need you to set me free. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy on my heart? Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me.
De les revelacions dels últims anys en Shawn Mendes i a Ràdio Capital al Supermatí l'hem volgut recuperar també en la seva cançó més nova, que és aquesta que es diu Mercy, just després de la secció setmanal d'en Josep Lluís Vidal, en la que ens acosta les últimes novetats en tecnologia i en oci digital. Falten 8 minuts perquè siguin les 9 del matí i anem a la informació musical.
La informació musical amb en Marc Clapés.
Hola, bon dia. Comencem el repàs més destacat a les notícies musicals. Comencem parlant de la banda irlandesa de Cranberries, que torna als escenaris aquest 2017. Aquesta vegada amb un quartet de corda al costat del qual ens interpretaran els seus grans èxits. Una de les actuacions tindrà lloc el 4 de juny a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. Les entrades sortiran a la venda aquest divendres dia 10 a partir de les 10 del matí a través de Doctor Music i de la xarxa Ticketmaster. Costaran de 44 a 75 euros.
La informació musical.
Anziol tornen 2 anys després de l'èxit de 100 Miles i ho fan amb Together, una nova proposta que compta amb la participació vocal d'Amanda Castillo. Se n'acaba de presentar el videoclip.
La informació musical.
Michelle Brands publicarà el seu primer disc en 14 anys, tot i que fa cosa de 7 va editar un EP, Everything Comes and Goes. Aquest nou projecte es dirà Hopeless Romantic i estarà produït per Patrick Carney de Black Keys. El disc espera pel 7 d'abril, tot i que ja en podem escoltar un primer avançament amb el tema que precisament dona nom en aquest treball.
No deixis de visitar la nostra web, pernodirres.cat.
Som-hi, que són gairebé les 9. I és el moment de tancar el programa d'avui. Abans, però, fem un últim repàs informatiu del dia.
Supermatí.
Amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret. El procés per la direcció del Servei de Biblioteques de Catalunya encara no està tancat, Toni.
Bon dia. Aquesta és la resposta de la Conselleria de Cultura davant la polèmica que s'ha generat per la resolució del concurs per a la plaça de cap del servei. L'exdirectora de la Biblioteca de Palafrugell, Carme Fenoll, ha ocupat el càrrec els darrers 5 anys de forma interina. En perdre el concurs per mig punt, ha rebut una allau de suports de l'àmbit del llibre i la cultura.
Ara s'ha obert el període d'al·legacions i Fenoll demanarà que es revisi. Després el tribunal resoldrà i farà una proposta definitiva. Els darrers dies, representants i membres del món de les biblioteques, el llibre i la cultura del país han mostrat la seva sorpresa i han donat suport a Carme Fenoll per la tasca duta a terme durant aquests 5 anys. En una entrevista a Ràdio Capital, l'encara cap del servei s'ha mostrat impactada per aquest suport i ha insistit que encara li queden molts projectes pendents.
Jo penso que no hi ha un projecte Carme Fenoll, sinó un projecte amb la Carme Fenoll, val? És a dir, estic intentant representar i donar veu a moltíssimes col·legues que corren molt l'estratègia cultural dels seus pobles, dels seus barris, i que normalment són invisibles. Aleshores he intentat donar més eines, donar un ventall més de possibilitats perquè la seva tasca, doncs, tingui més ressò, tingui més enllaços, més connexions amb altres polítiques culturals, més visibilitat.
Al capdavant del Servei de Biblioteques de Catalunya, Fenoll ha impulsat diverses iniciatives per posar en valor la professió i per teixir complicitats amb altres àmbits. Entre altres projectes, autors de capçalera, biblioteques amb D.O., bibliowikis, llegir al teatre, Arteca o el celebrat any de les biblioteques.
Seguim, comença la veda de la flota d'arrossegament a Palamós.
La flota d'arrossegament de les comarques gironines ha començat l'aturada biològica que s'allargarà fins a principis de març. Aquestes embarcacions se sumen a la veda de la flota afectada pel pla de gestió de la gamba, que ja va començar fa un mes. A partir del 9 de març ja sortiran altre cop a feinejar.
La veda és una mesura necessària perquè els caladors reposin i per afavorir la reproducció de les espècies. A llarg termini, l'objectiu és aconseguir que la pesca sigui una pràctica més sostenible. Ho explica el patró major de la Confraria de Palamós, Antoni Albalat.
Si som capaços de seguir sent viables o rendibles com a empreses, pescant menys, crec que és el principi de la sostenibilitat. Ens hem de plantejar o ens plantegem aquí a Palamós que han de ser rentables, poder seguir sent pescadors d'una manera digna, però també sense malmetre massa els recursos.
L'aturada biològica afecta el desenvolupament de la subhasta del peix, que disminueix notablement l'activitat. A més, enguany l'Estat ha determinat que tota la flota d'arrossegament faci la veda durant el mateix mes. A les comarques gironines es concentra al Port de la Selva, Llançà, Roses, Palamós i Blanes. Es preveu que en aquest mes l'aturada es noti també a les peixateries, on hi haurà menys peix local.
Restablerta la normalitat del subministrament elèctric a Torroella de Montgrí.
A darrera hora d'aquest dilluns s'ha restablert el subministrament elèctric a Torroella de Montgrí després d'una jornada en què el vent havia tingut conseqüències.
Al voltant del migdia, les ratxes de vent van fer caure dues torres elèctriques a la urbanització La Torre Vella. Això havia deixat sense llum uns 300 abonats. A darrera hora del vespre es va poder restablir el servei amb normalitat.
Seguim, el pressupost de Verges prioritza el nou pla urbanístic.
El ple de Verges ha donat llum verda al pressupost pel 2017. Els comptes preveuen una partida de 20.000 euros pels estudis i treballs previs a la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM.
Aquest POUM substituirà les normes subsidiàries vigents des de 1987. El pressupost ha tirat endavant amb els vots del govern de Junts Fem Poble CUP, l'abstenció del PDeCAT i el vot en contra d'Esquerra Republicana. Amb tot, els grups coincideixen que cal un nou POUM i que cal buscar el consens per tirar-lo endavant. El govern de Verges vol comptar amb l'opinió dels vergelitans i per això impulsarà diferents fases de participació. Es preveu que el pla urbanístic sigui una realitat en el període de 3 o 4 anys.
I acabem, més de 350 alumnes de Palafrugell als tallers de l'Institut de Promoció Econòmica.
Els tallers escolars que organitza l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell han aplegat més de 350 escolars entre octubre i gener. Són alumnes de tercer i quart de primària de diverses escoles de la vila.
Els tallers del curs 2016-2017 desenvolupats fins ara són Fem el turista i Alquimistes de la cuina, que s'han dut a terme al Centre d'Interpretació de la Gastronomia de Palafrugell. Fem el turista és un taller per abordar el fenomen del turisme, que aporta centre i què ofereix el municipi. Hi han participat 182 alumnes de 3 escoles. De la seva banda, el taller Alquimistes de la Cuina repassava l'evolució de la gastronomia al llarg de la història i és un taller olfactiu i manipulador on els alumnes descobreixen els secrets de la cuina. Hi han participat 4 escoles amb 176 alumnes.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Abans d'acabar, un últim apunt per la previsió del temps, Martí Seguer.
Doncs sí, la jornada s'aixeca amb nuvolades que aniran creixent amb el pas de les hores i que a la tarda ens deixaran precipitació des de mitja tarda i fins la matinada del dimecres. Vent que anirà fluixant d'intensitat i temperatures que es mantenen força similars a les d'ahir, amb 15 graus de màxima i 4 de mínima. Dimecres, dia encara força ennuvolat, i dijous una petita treva, amb un dia bàsicament assolellat.
Que vagi bé, el Supermatí torna demà a les 8 en punt.
Supermatí amb en Miquel 40.
Bon dimarts.